El matí de Ràdio Sabadell.
I avui volem acabar el programa doncs, parlant del dret de la ciutadania a la bona administració.
La síndica respon.
I avui volem parlar de si l'Ajuntament és una administració que dona un bon servei. Què és el silenci administratiu? Què passa també quan l'Ajuntament no contesta una instància d'un ciutadà? I quines són les gestions més complicades o que es triga més a tenir resposta? En parlem avui amb l'Eva Avellani, és la síndica de Greuges de Sabadell. Bon dia, síndica.
Hola, bon dia, Raquel.
Avui tenim un tema interessant, l'eficàcia o no dels serveis públics. Suposo que és un tema que genera polèmica i també doncs, moltes queixes.
Sí, realment és així. És l'any passat que vam fer la memòria enfocada en els drets de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, ens en vam adonar que la queixa principal, amb moltíssima diferència, és a dir, un 33% dels greuges que hi va haver a la ciutat, la següent xifra és un 7% de greuges, vull dir que hi ha una diferència bastant important, tenia a veure amb el dret a l'eficàcia dels serveis públics / el dret a la bona administració.
Per tant, jo crec que el primer que hauríem de tenir clar com a ciutadans és que tenim aquest dret, no?
Sí, correcte. El que passa que és un dret d'aquests que és com molt eteri, no? Que la gent tampoc acaba de saber ben bé què vol dir i en molts casos és que ni saben, no? que tenen aquest dret. La jurisprudència està recollit d'aquella manera, que si vols t'explicaré una mica més en concret, no? I llavors és un dret que costa de reivindicar perquè primer de tot n'has de ser conscient i has de saber els drets que tens, no? I això, bueno, avui estic aquí d'alguna manera també per posar
per
sobre la taula.
Per visibilitzar. Exacte. Doncs,
correcte.
Què hem de tenir clar a l'hora de parlar d'aquest dret, no? A la bona administració, que diu la jurisprudència també.
Doncs el dret a la bona administració realment és un dret que aplega bàsicament bones pràctiques de l'administració, és a dir, no està redactat com a tal, encara que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea l'any 2000 hi ha un article específic, no?, que parla del dret a la bona administració, que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 2006 també va recollir en un article específic. Sí. Diguem-ne que no hi ha una llei específica del dret a la bona administració, però sí que és un conjunt de bones pràctiques que l'administració ha d'exercir perquè al final la ciutadania rebi un bon servei públic d'alguna manera, no? I també és veritat que d'un temps cap aquí, jo crec que té a veure també amb el tema de la digitalització, s'ha generat molta jurisprudència que inclou aquest dret, no? Els jutges d'alguna manera s'han adonat que són ciutadans també, no? Sí. I han començat a fer lleis, no?, per protegir aquest dret.
Clar, parlem de casa nostra, no? A Sabadell, doncs, es compleix o no aquest dret?
Bueno, el que et comentava abans, no? El principal greuge l'any passat va ser perquè es va vulnerar el dret a l'eficàcia dels serveis públics a la ciutat, no? No és algo que passi només a Sabadell, això també ho vull puntualitzar perquè és bastant la tònica general. Arran de la Covid, arran de la digitalització d'administració, arran de la burocratització excessiva, no? Des del meu punt de vista, de tot això, al final s'acaba vulnerant aquest dret perquè hi ha com unes dinàmiques establertes ja estructurals, no?, que porten a que no es prioritzi la bona administració, es prioritzin altres coses.
Què és el que passa quan l'Ajuntament no contesta, no?
Per exemple, és un dels temes, no? Quan les persones venen a exposar queixes, en poden parlar, jo què sé, per exemple, que el carrer està brut i que ho han dit a l'Ajuntament, no? I a banda que el carrer està brut, en molts casos també és l'Ajuntament no m'ha contestat.
El silenci, no? Administratiu.
Silenci administratiu, exacte. Hem de tenir en compte, no?, també per donar tips, no?, sobre com garantir aquest dret, que l'administració t'ha de contestar sempre, sí o sí, d'una manera o d'una altra, però t'ha de donar resposta, no? I també dir-te que els temps de resposta són diferents en funció de cada procés, eh? És a dir, els procediments administratius poden tenir determinat ja per si un temps de resposta, però en cas que no sigui així, el temps de resposta estàndard, diguem-ne, han de ser 3 mesos. És a dir, si tu presentes una instància a l'Ajuntament per algun tema que no té un temps específic, que tu diu el mateix tràmit quan fas la presentació...
El màxim serien 3 mesos.
3 mesos de resposta, correcte.
Què és el que passa, també, ara estic pensant, quan doncs, no respon o respon amb massa demora?
Aquest és el problema. Ara mateix no passa absolutament res. Val? Tal qual t'ho dic, és molt cru, però és la realitat, ara mateix no passa absolutament res. A mi la ciutadania m'ho ve a explicar, jo em queixo, poso de manifest en el ple municipal, però ara mateix no hi ha mecanismes tampoc per obligar l'Ajuntament a contestar amb temps i forma, mecanismes, no sé com dir-te, més punitius o el que sigui, no? Més enllà de fer la denúncia i de reivindicar que té aquesta obligació de contestar.
Clar, suposo que això genera molta frustració també als ciutadans. A la
sí, genera frustració però també genera vulneració de drets.
Exacte.
Perquè m'he trobat casos, per exemple, una persona que necessitava poder demanar una subvenció que li donaven la cita prèvia per al 2 dies després de que s'acabava el termini de presentar la subvenció, no? I dius, home, no, aquí hi ha una vulneració de dret, i aquest és un exemple molt que vam poder resoldre fàcil, vull dir, vam poder solucionar, però hi ha d'altres de més greus que tenen a veure amb la bona administració, que al final són vulneracions de drets.
Perquè estic pensant quines són les gestions també més complicades, no? O que es triga més a tenir aquesta resposta.
A veure, hi ha moltíssims tràmits i moltíssimes coses, però dos dels grans temes que tenim a la ciutat des de fa bastant temps, un és el tema de la plusvàlua, per exemple, no? Ara que s'ha reglamentat, hi ha moltes persones que estan demanant que els tornin els diners que l'Ajuntament ha cobrat, no? Arran del tema de plusvàlua. Hi ha una demora importantíssima a la ciutat per tornar aquests diners, diguem-ne, però a banda també ens estem trobant que no es contesta, no? Abans que em deies del silenci administratiu, en el cas de la plusvàlua, l'Ajuntament té 6 mesos per contestar. Vale? Té 6 mesos per donar-te una resposta a la teva instància, de si torna els diners o no. En cas de que passin aquests 6 mesos i no t'hagi dit res, aquí hem d'entendre el silenci administratiu negatiu. És a dir, si no et contesta vol dir que no et torna els diners. Però igualment, com deia abans, té igualment l'obligació de contestar a l'administració. I l'altre gran tema, no, aquest que et deia, és el tema de les multes. En el cas de les multes, quan tu no estàs d'acord amb la multa que t'han posat, pots presentar un recurs de reposició a l'Ajuntament i té un màxim d'un mes per contestar-te. Si ha passat aquest mes i no t'ha contestat, també ho has d'interpretar com a silenci administratiu negatiu.
Quins són els canals també de comunicació que hem de fer servir, no?, per contactar amb l'Ajuntament?
També, com et deia, cada departament i cada d'això té els seus, però en general, o sigui, així com a grosso modo, sobretot el Servei d'Atenció a la Ciutadania, Servei d'Atenció a la Ciutadania d'Urbanisme, els tràmits online a través de la seu electrònica, i en aquí també volia apuntar que el fet de que tot sigui tan digitalitzat, de que el llenguatge administratiu sigui un, que els idiomes que es fan servir no siguin molt variats, diguem-ne, tot això al final per mi és també un exemple de mala administració. És difícil, òbviament, de gestionar, però jo crec que, per exemple, una bona pràctica que hem incorporat a la sindicatura des de l'any passat és que en les resolucions que fem, que acaben sent molt tècniques, sempre fem un paràgraf d'introducció que explica superfàcil què estem dient en aquella resolució. I fins i tot, si sabem que la persona és francesa o la persona és anglesa o no parla català, aquest paràgraf el fem amb el seu idioma matern perquè també pugui interpretar el que li estem dient. És a dir, jo crec que al final és una qüestió de tenir vocació de servei i posar-te en el lloc de l'altre i intentar facilitar-li una mica la comunicació.
Ara estic pensant també en totes les gestions, no?, que s'han complicat especialment ara arran de la pandèmia pel que dèiem, no?, per aquesta acceleració de tots els tràmits digitals, no?, fins i tot que hem de demanar cita prèvia per fer gestions. Això és obligatori?
Clar, això és obligatori. A mi em sona que hi ha algun dictamen que diu que no, però no me l'he llegit a fons com per poder dir si és obligatori o no. Però en tot cas aquest és un dels temes que m'agradaria investigar. Perdó. Aquest any vull obrir també una actuació d'ofici per anar més a fons amb el tema de l'eficàcia dels serveis públics, no? I un dels temes que m'agradaria treballar també té a veure amb la cita prèvia.
Doncs nosaltres el que fem ara també és parlar amb el jurista, amb en Juli Ponce, que ens explicarà també un estudi molt interessant que ens parla de com aquesta bretxa digital, no?, i la burocràcia frena moltes vegades a multitud de persones vulnerables que puguin accedir a prestacions socials molt necessàries. Bon dia, senyor Ponce.
Hola, molt bon dia.
Avui parlem d'aquest tema, no?, d'aquesta bona praxis que hauria de tenir l'administració. Expliqui'ns aquest estudi, no?, quines són les dades que va posar de manifest.
Bé, és un estudi encarregat per la taula del tercer sector i que va ser desenvolupat per 2 economistes, i jo mateix com a jurista, i es va concentrar en l'estudi de determinades prestacions socials per veure si realment aquestes prestacions socials que anaven adreçats a col·lectius, a famílies, a persones amb necessitats importants i urgents, realment arribaven a les persones que ho necessitaven. I ara podem entrar en detalls i puc donar tota la informació que es consideri, però essencialment l'estudi, que és molt empíric, molt, diríem, sobre el terreny, amb una anàlisi molt concret de quatre d'aquestes prestacions, l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania, una prestació que també hi ha de la Generalitat pel pagament de deutes de lloguer i un ajut d'un Ajuntament català d'emergència social per a famílies. L'estudi revela que en la majoria dels casos, amb alguna excepció de bona pràctica, però en la majoria dels casos les persones que necessiten aquests ajuts, les famílies amb nens que estan passant moments complicats, doncs no, o bé ni se n'assabenten de l'existència d'aquests ajuts, o bé quan intenten
accedir-hi, no? Arriben tard.
Perquè tenen dret, es troben amb una situació en la que ara sentia la síndica de Greuges de Sabadell, no? Exposava la dificultat del llenguatge, de l'enteniment, del ciutadà mitjà, etc. Doncs, quan intenten accedir-hi, entre la dificultat d'entendre el que se'ls està demanant, l'exigència de relacionar-se electrònicament amb l'administració i una sèrie de complicacions fan que aquests ajuts no arribin en el percentatge que haurien d'arribar als conciutadans i conciutadanes que els necessiten.
Clar, en aquest sentit, abans de la Covid, prèvia a la Covid, l'any 2019, vaig fer una mica d'estudi a la ciutat sobre les persones sense llar i vaig veure que només el 8% de les persones sense llar a Sabadell cobraven la renda garantida de ciutadania. I crec que és molt significatiu el que comenta el Juli, que per cert, bon dia, Juli.
Hola, bon dia.
Per posar de manifest que aquesta és una realitat, no? I ara, a més, amb tema Covid i digitalització, jo crec que encara és bastant més complicat.
Clar, perquè afecta també doncs, a molts altres col·lectius. Suposo que l'objectiu d'aquest estudi era posar en evidència, no? Mostrar tots aquests obstacles.
Sí, sí, efectivament. Bé, l'objectiu de l'estudi era senzillament corroborar una hipòtesi que, en fi, les entitats del tercer sector, els mateixos síndics de Greuges, els propis ciutadans, no? Doncs, informalment, i a premsa també havia hagut notícia, no?, d'aquesta dificultat d'accés. L'estudi el que fa és aplicar el mètode científic i analitzar curosament quatre d'aquestes prestacions i, per tant, podríem dir que les conclusions coincideixen en gran part amb la sensació que es tenia. El que passa és que al llarg de l'estudi, que està disponible lliurement a internet, doncs es van detectant, diríem, els colls d'ampolla, els problemes concrets en cada un d'aquests ajuts. I jo crec que aquests quatre ajuts són una mica l'exemple concret d'una problemàtica molt més general. Si haguéssim estudiat segurament en comptes de 440, doncs haguéssim trobat uns problemes molt similars, no? De manca de coneixement dels ajuts, de manca d'enteniment de les condicions complexíssimes.
Sí.
Nosaltres hem utilitzat un terme que prové de l'anglès, però en comptes d'utilitzar el terme en anglès, utilitzem el terme en castellà, perquè en català em sembla que té difícil traducció, no? Sí. Parlant de chapapote administrativo, no? De chapapote administratiu, perquè el ciutadà que s'ha de relacionar amb les administracions ha hagut a la regulació d'aquests ajuts, i en altres casos es troba immers en una substància viscosa plena de càrregues administratives, algunes d'elles innecessàries, que fa que quedi enganxat, petrificat en aquest chapapote, no? I no pugui accedir allò al que té dret. No? Nosaltres, a banda de posar això en relleu, fem diversos suggeriments de com es podria millorar això, perquè no està escrit enlloc que això no pugui ser millorat, i jo crec que com a societat el que hauríem d'intentar és detectar el problema, treballar-hi de valent per solucionar-ho, no? I per millorar-ho.
Exacte, per intentar doncs, buscar solucions. Per què passa això? Per què és tan exagerada doncs, aquesta burocràcia, no? Aquests obstacles que ens trobem?
Bé, jo crec que hi ha diverses raons. Ara, simplificant molt, en el cas específic dels ajuts, d'aquests ajuts, jo he esmentat quatre, són ajuts adreçats a, com dic, a persones o conciutadans amb problemes greus que necessiten l'accés als diners, a famílies que tenen aquesta necessitat. Jo crec que, en general, pel que fa als ajuts socials, de qualsevol mena, hi ha una qüestió que posem en relleu a l'estudi,
sí,
és una certa desconfiança envers les persones que necessiten aquests ajuts.
Suposo que
esmentem la paraula aporofòbia, no?, en l'estudi. Per què? Jo crec, bueno, és un tema de cultura, d'història, de tradició, sí, en fi, jo crec que hi ha per part del sector públic una certa desconfiança d'entrada sobre la necessitat real d'aquestes prestacions, no? I una sensació de que el frau és un risc molt elevat, i que, per tant, per evitar aquest frau, el que cal és demanar papers i més papers i comprovants i més comprovants i tràmits i més tràmits. Què passa? Que hi ha estudis fets, jo a casa nostra no en conec, però sí que en conec a d'altres països, Estats Units, Holanda, Anglaterra, que diu que en realitat el frau en aquest tipus de prestacions és molt baix, oscil·laria entre el 2 i el 10%, no? Si tenim aquests estudis en el nostre informe, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una sensació intangible, podríem parlar-ne d'un biaix. L'estudi fa molt ús d'aportacions conductuals des de la psicologia i des de l'economia conductual. Jo crec que aquí hi ha un biaix que ens l'hauríem de fer mirar, no? Perquè les dades ens estan dient, jo crec que necessitaríem més estudis a casa nostra, però en general les dades diuen que el suposat pànic, el frau i la mala utilització dels recursos no sembla que sigui així, no? I que a l'altre costat de la balança passa que si demanem tràmits i més tràmits, papers i més papers, el que estem fent també és
és posar traves
de manera inadequada recursos públics, perquè hem de posar servidors públics a dedicar hores de treball a revisar, a comprovar, etcètera, etcètera. I per altra banda estem retardant ajuts que poden ser necessaris immediatament per a famílies amb nens, persones.
Correcte, totalment d'acord.
Aquest primer viatge, podríem dir, que jo crec que això requereix molta pedagogia, explicació, anàlisi, un tema cost-benefici, no? Quins beneficis n'estem obtenint realment amb aquest xapapote administratiu, i quins costos ens estem autoinfligint com a societat, tant costos econòmics al sector públic com costos personals a totes les persones que no els hi arriben aquests ajuts, no?
Sí,
No? Hi ha més, però jo crec que és important.
I és interessant el que comenta Juli, perquè vosaltres heu analitzat tot el tema dels ajuts socials, però realment en el cas de Sabadell, com a mínim que és el que jo conec, això és així amb la pràctica totalitat dels tràmits que vulguis fer. Si vols demanar una llicència d'activitat, una llicència d'obres, qualsevol cosa que vulguis fer, no? Perquè per fer negoci o pel que sigui, realment els tràmits administratius, tot plegat, és molt feixuc i realment hi ha un retard important, no?, de l'administració, que, insisteixo, no és només a Sabadell, passa també a altres municipis.
Exacte, no?
Però crec que té a veure com amb un paradigma en el que estem instal·lats, no?, que pot tenir a veure amb això que deia el Juli, no?, del pànic al frau, instal·lat, jo crec, en tots els sectors. No només, això és una intuïció, jo no he fet cap estudi ni molt menys, però una mica la sensació que se'n desprèn.
I que suposo que se suma, doncs, a tota aquesta revolució, no?, digital que vivim i que l'administració, doncs, ara també doncs, ha imposat, no?, i que a vegades costa, no?, per a determinats col·lectius arribar-hi.
Correcte. Jo ara ja et deia abans, vull obrir una actuació d'ofici per analitzar més en profunditat en quins temes hi ha més encallament, si pogués fer aquesta perspectiva com més abstracta, no?, i poder analitzar una mica això que comentava el Juli, i que ja deia jo també, no?, el paradigma en el que estem, per veure ja quins motors de canvi poden haver. Jo crec que això ens beneficiaria molt a tots, en tots els sentits, a la ciutadania, perquè els drets que se'ls estan vulnerant ara mateix per l'excessiu tràmit administratiu potser podríem alleugir, no?, i podríem garantir-los més. Llavors també per l'ús dels recursos públics que comentava el doctor Ponce, no?, que tenen a veure també amb una bona administració, perquè no es malbaraten els recursos, no?, en aquest sentit.
Amb quines solucions o quines, no?, idees oferíeu després d'aquest estudi, no?, a l'administració per intentar, doncs, això, no?, constatar, doncs, aquestes bones pràctiques, no?, aquesta agilitat, aquesta capacitat de resposta.
Clar, jo encara no he iniciat aquesta actuació, però el doctor Ponce, vull dir, en el seu estudi, no?, sí, sí que té algunes solucions. No sé si les pots comentar.
Sí, sí. En primer lloc, bé, l'estudi té aquesta part, diríem, de comprovació empírica, que les coses no van tan bé com podrien anar. I després, sí, sí, evidentment, l'estudi incorpora una sèrie de suggeriments, de recomanacions i també de bones pràctiques del nostre entorn, tant de l'entorn europeu com de l'entorn nord-americà, no? Inclús a casa nostra, perquè hem de dir també que també tenim alguna bona pràctica a casa nostra, que ara en faré referència, no? Jo crec que la primera qüestió, la primera recomanació és que ens n'adonem, que això no és normal, que considerar que hem de muntar tot un aparell burocràtic ple de xapapote per un hipotètic frau que després resulta ser que no és tal, s'hauria d'estudiar millor, s'hauria de tenir més dades, però que no és tal, doncs que no té molt sentit des d'una perspectiva cost-benefici, d'una perspectiva de pura eficiència i eficàcia administrativa, no? I que ens hauríem de fer mirar, no? Per dir-ho d'alguna manera, ens hauríem de pensar que els servidors públics doncs, han de fer una reflexió sobre això i dins de la millora de la gestió pública doncs això s'ha de tenir en compte. I després, jo crec que una de les qüestions que també es posa en relleu en l'informe que genera problemes, a banda d'aquesta dificultat de conèixer les prestacions i d'accedir-hi pel xapapote, part del xapapote de vegades és un xapapote digital, no? És un xapapote que té a veure amb, m'ha semblat sentir abans també que s'esmentava a la conversa, amb el tema de l'escletxa digital, de la dificultat d'accés...
És que a vegades ens oblidem que hi ha una part de la societat, no?, que potser no té accés a aquest entorn digital amb la facilitat, no?, que tenim la resta.
Miri, jo sóc doctor en dret i catedràtic de dret administratiu i quan m'he de posar a fer tràmit, jo personalment no me n'ensurto. Jo és que sóc torpe de mena, diríem, no?
Jo crec que però tots ens saturem
amb aquests temes. No pensem en col·lectius especialment vulnerables o col·lectius que n'hi ha, efectivament, que no poden disposar de connexió, etc. Podem pensar en ciutadans mitjans, en classe mitjana, que la dificultat per realitzar alguns tràmits és espectacular. No,
no sé si m'equivoco, Juli, però recordo que quan vau presentar l'estudi vau dir que qui va fer una mica la investigació eren estudiants en pràctiques, no? que estaven acabant dret i que havien trigat un promig d'una hora i escaig a poder fer el tràmit de renda garantida. Pot ser? O...
Sí, ara no recordo exactament, però és perfectament possible. Llavors, jo crec que aquí ha d'haver una reflexió profunda, ara no és el moment... però es parlava abans de la cita prèvia, crec que ha d'haver una reflexió profunda perquè els ciutadans d'entrada tenen dret a no relacionar-nos digitalment amb les administracions i això de vegades es perd de vista, no? El nostre dret de partida és a no relacionar-nos digitalment, llevat que siguem persones jurídiques o professionals especialment qualificats, però el ciutadà mitjà que té una botiga o és fuster o el que sigui, o és professor, no té dret a no relacionar-se digitalment i s'ha de partir d'aquesta idea, no? I en segon lloc, l'altra idea és que la cita prèvia, tal com s'està aplicant avui a casa nostra, en el món local, jo personalment ara no tinc temps de desenvolupar-ho, però crec que s'està imposant d'una manera il·legal, no té el suport jurídic necessari i per tant això s'ha de mirar. Jo, en positiu... Per acabar.
Vinga, sí, perquè també havia fet el comentari que hi havia també una bona praxis, no? També s'ha de posar en valor.
Efectivament. Jo crec que allò que ens pot matar també ens pot curar. Diríem que la digitalització, que és molt positiva, ha de ser molt positiva per la bona administració i la millora de les prestacions i la personalització, no? De vegades, malauradament, té efectes secundaris. Estem parlant d'aquests efectes secundaris, però indubtablement pot tenir efectes molt beneficiosos. I concretament, en el cas dels ajuts, però en molts altres casos, en l'informe el que posem en relleu és una bona pràctica d'un ajuntament català, en aquest cas, que és l'Ajuntament de Barcelona, que és un dels quatre ajuts que hem estudiat, li corresponia a un ajut d'emergència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys, I aquí hem detectat una bona pràctica, jo crec que pot ser fàcilment extensible, que és exactament la utilització de les capacitats digitals per desenvolupar una bona administració proactiva, de tal manera que és la mateixa administració qui identifica i s'adreça a les persones que poden tenir dret a aquestes prestacions i utilitzant els mitjans que ja tenim avui en dia, no? Pues els mòbils, per exemple, etcètera, doncs s'hi posa en contacte i informa de l'existència d'aquests ajuts i acompanya, diríem, en el procés d'obtenció d'aquests ajuts. Jo crec que una sàvia combinació de la digitalització i del que ja tenim aquí, que és la intel·ligència artificial, els sistemes algorítmics, amb una proactivitat de l'administració ens facilitaria moltíssim la vida als ciutadans i a les empreses, i jo crec que això és perfectament possible, i a l'estudi donem notícia d'un cas, com d'altres, que segurament s'estan desenvolupant, no? I jo crec que aquest és el camí.
Doncs aquest hauria de ser el bon camí, doncs, utilitzar doncs, aquesta digitalització i aquesta proactivitat, no?, per aconseguir doncs, aquesta eficàcia dels serveis públics. No sé si vols afegir alguna cosa, síndica, per també tancar.
No, només donar-li moltes gràcies al doctor Ponce, perquè realment parlar amb ell és aprendre moltíssim. I res, simplement això, gràcies per acceptar la nostra invitació a participar avui en el programa.
I per fer-nos aquesta petita radiografia d'aquest estudi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Adéu.
Doncs almenys també síndica avui, no?, posant doncs, aquest tema sobre la taula, però també que els nostres ciutadans tinguin la informació necessària.
Exacte.
Entendre i defensar aquest dret.
I hem parlat de coses molt puntuals, però realment, com deia al principi, el dret a la bona administració és molt ampli, té a veure amb moltíssimes coses i, en tot cas, és bo anar-lo donant a conèixer també perquè la ciutadania el pugui reivindicar.
Moltíssimes gràcies i fins al proper mes. Que vagi molt bé. Molt bon
que vagi
dia.
Bé.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.